Van pensar que estaria bé, abans de l'acte oficial d'inauguració de la càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani, de reunir breument que la premsa tingués ocasió, a part de possibles contactes més llargs que puguin acordar amb el professor Ferrater o així, que tinguessin ocasió de sentir-lo en ell en aquest dia d'inauguració i de dirigir-li les preguntes que siguin del cas. Jo em permeto, com a director de la càtedra Ferrater Mora, només a dir dues paraules, que són coses que segurament en la carta que he adreçat als mitjans de comunicació ja ho explicava, però que volia repetir. La creació d'aquesta càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani a Girona va venir motivada per diverses coses, però sobretot el que s'ha pretès ha sigut crear un espai que no fos ben convencional, és a dir, que no fos allò simplement uns estudis de currículum normal, oi? On es van repetint matèries i assignatures, sinó que fos un espai no convencional on es potenciés realment el pensament contemporani. I quan dic pensament contemporani vull dir, per tant, que no és de filosofia estrictament la càtedra, encara que el professor Ferrater hi doni nom, i a aquesta càtedra hi vindran convidats, experts, personalitats de reconegut prestigi internacional, de tots els camps del coneixement. Per això se'n diu de pensament. És a dir, el que es pretén és que avui això ho inaugura el professor Ferrater, però que en altres moments ens vinguin físics o matemàtics o historiadors, altres filòsofs, lingüistes, que parlin no tant d'aspectes tècnics de la seva producció com del pensament, de la metodologia, dels objectius que ha mogut el que ells fan. Això ens semblava que tenia molta força, tant perquè eren de molt prestigi els convidats que volíem tenir, com perquè oferia una possibilitat de contacte aquí a Girona amb el més granat, diríem, i el que està més en punta en el pensament internacional actualment. Bé, el professor Ferrater Mora va accedir generosament i amabilíssimament a donar el seu nom a la càtedra. Això a nosaltres ens honora profundament, i vull fer constar aquí altra vegada, perquè el nom del professor Ferrater per si sol dona prestigi a la càtedra, això és un fet evident que no cal argumentar, i perquè a més li dona tarannà, no només prestigi, sinó tarannà. Vull dir que el fet que el professor Ferrater doni nom a la càtedra s'indica ja que serà una càtedra no simplement de filosofia, sinó de pensament en un sentit molt ampli, perquè ell ha sigut una persona interessada per problemes de la filosofia, evidentment, però també per altres problemes de relació, per exemple, entre filosofia i ciència, o entre filosofia i literatura, o entre filosofia i corrents estètics. En aquest sentit, ens semblava que era absolutament magnífica, diríem, l'adequació dels objectius de la càtedra amb la tria del nom. El professor Ferrater, a més, ha accedit a inaugurar la càtedra ell amb unes lliçons. Vull recordar que les lliçons que ell farà, perquè aquesta és una cosa que, a part de la notícia que d'avui encara es produirà, diríem, notícia, que ell començarà les lliçons dilluns vinent, és a dir, el dia 6, del 6 fins al 17, farà lliçons sobre el seu pensament a la secció de lletres de l'Estudi General, de 6:15 de la tarda a les 7 cada dia, i serà 1:30, en què la gent que hi participin podran sentir el que ell exposa i es podrà iniciar cada sessió un diàleg i un comentari sobre això. Aquestes lliçons del 6 al 17 van dirigides a llicenciats o estudiants de tercer cicle. Vull dir que no són ben bé simplement, per exemple, per estudiants universitaris de primers anys, sinó que són per llicenciats i estudiants de tercer cicle. I tothom que li interessi s'adreci a la Secretaria de Lletres i no hi ha cap problema. Aleshores, mirarem cada vegada, ara explico una mica l'engranatge i l'estructura d'aquesta càtedra, cada vegada mirarem, i aquesta vegada també ho hem procurat, que a més de la presència del pensador que exposa el seu pensament, hi hagi algun tipus d'acte complementari. Aleshores, els actes complementaris seran també les lliçons d'ètica aplicada que la professora Kohn, de Pensilvània, farà a la Mercè. Hi haurà 4 lliçons d'ètica aplicada, de temes molt candents, de temes de molta actualitat, de temes que són molt discutits però que han sigut poc reflexionats potser i fins i tot així poc formulats en el camp de l'ètica. Jo tinc aquí uns programes d'aquestes lliçons d'ètica aplicada que he pensat que potser algú li podria interessar per veure-ho formulat exactament, amb quins títols i tal. I el mateix professor Ferrater, fica les seves intervencions a Girona no quedi limitada avui i a tancar-se amb un grupet de gent del 6 al 17, també farà una lliçó, que també està aquí, una conferència oberta a públic en general sobre el títol Maneres de pensar. De manera que durant aquests propers 15 dies tindrem una activitat relativament intensa a Girona, arrel de la càtedra Ferrater Mora, amb les sessions del professor Ferrater, amb la seva conferència pública i amb les lliçons d'ètica aplicada de la professora Kohn. Bé, però com que això només es tractava d'una mica d'organigrama i que estiguessin informats, ara el que es tracta és que el professor Ferreter els exposarà alguna cosa sobre el que ell en pensa d'aquesta càtedra i contestarà les seves preguntes.
Bé, jo crec que vostè ho ha dit tot, ja.
No volia.
Jo tinc res a afegir al que diu el professor Carricades. Em sembla que el millor seria que vostès mateixos ens deixin alguna pregunta, que si la puc contestar, la contestaré, i si no, tindré l'oportunitat del professor Carricades de contestar. Jo naturalment estic molt content i satisfet, li agraeixo molt a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialment a l'Estudi General de Gironi i al seu patronat, la invitació que hem fet i naturalment el professor Gerri Cabra, que de fet és l'ànima d'aquesta iniciativa.
Jo voldria que ens comentés el que sembla vostè que portarà a la càtedra dels estudis universitaris de Girona i en el camp de la filosofia.
Bé, el professor Gerri Cabra li ha dit, em sembla, ens ha dit abans, que no és estrictament filosofia, sinó que també es pensa en altres persones. De fet, de moment, hi ha una persona a la qual, si això contesta la seva pregunta, no sé exactament si la contesta, de fet hi ha una persona a la qual s'ha convidat ja i que ha acceptat, no pel juny que ve, sinó per l'any que ve, que és el professor Quan dels Estats Units, que és un dels grans pensadors, els més eminents pensadors avui dia, i s'ha convidat també algunes altres persones, no diem els noms de moment perquè encara no sabem si estaran disposats a venir, estic segur que sí, però depèn d'altres coses, per exemple, de que hagin adquirit compromisos anteriorment per aquestes dates o que no estiguin bé de salut, etc. Perquè una de les tendències és la següent, és lamentable dir-ho, però no vivim eternament, veritat? I hi ha algunes persones molt distingides que seria una llàstima que no vinguessin aquí, seria una veritable llàstima. I aquestes persones ja tenen una certa edat, com jo mateix, i si no se les convida ara, ja és molt possible que no puguin venir perquè ja estiguin molt vellets o estiguin impossibilitats o simplement es morin. Després vindran persones de generacions posteriors, com per exemple s'ha pensat, entre altres, que hi ha una artista interessant amb el gran físic professor Prigogine, mirat un dels grans mestres de la termodinàmica, i aquesta és la tendència. Vull dir que la primera referència a la seva pregunta era sobre filosofia, i aleshores corregia una mica al llarg del que diu el professor Gerri Cabres, que no és estrictament filosòfica, encara que naturalment sempre la filosofia està una mica darrere. De fet, quan es convida una persona, aquest és un cas, per exemple, i he esmentat el professor Prigogine, que està a la llista i estem molt interessats en que algun dia vingui. Els grans físics són filòsofs al mateix temps. De fet, moltes vegades les qüestions més interessants en filosofia són plantejades no pels filòsofs professionals, que moltes vegades repeteixen les mateixes coses anteriors, sinó que són plantejades dins a l'interior d'alguna altra disciplina. La física i la cosmologia és una d'elles, és de les més importants, però també ens trobem això en qüestions respecte a art o estètica, o en qüestions de filosofia política. Molts problemes, per exemple, de filosofia política es plantegen dins de l'àmbit de qüestions legals, que és una qüestió professional, de fet, però es plantegen dins d'aquest àmbit. De manera que el dir això, que aquesta càtedra és interdisciplinària, no vol dir que la filosofia sigui una de tants, vol dir que són qüestions filosòfiques que es plantegen dins d'altres. Per exemple, una de les persones a les quals hem pensat és naturalment Chomsky. Chomsky és professionalment un lingüista, però de fet és un filòsof tan important o tan interessant com qualsevol altre filòsof que anomenem professional. Digui'm vostè, perquè no estic segur d'haver contestat exactament el que volíeu.
També el que ja queda contestat, el que aportaria a la càtedra els estudis que es fan a Girona, o als llicenciats o als estudiants de...
Bé, això vostès mateixos poden jutjar, però em sembla a mi que aquesta qüestió és ben clara. Si venen unes quantes persones d'aquest caràcter, si a més fan això que fan, no venen aquí a donar simplement una conferència i després se'n van al dia següent, mirad, cosa que passa com l'aigua. Al mateix temps tampoc es queden tot l'any, que aleshores es converteix en una cosa mecànica. De fet, aquesta solució de les dues setmanes per cada persona és molt bona, perquè és no simplement la conferència efímera, sinó que és un contacte amb les persones interessades. Doncs jo crec que pot aportar moltíssim. Realment és una solució que em sembla a mi molt adequada, potser la millor de les que podria trobar.
És una notícia de reunir el contingut de la conferència i en relació amb aquest tema, el tema que vostè
Sí.
Sí,
mira, perdoni que li contesti així, no? Li podria contestar, però en general trobo que moltes vegades els periodistes, els millors i tots, fan aquesta pregunta. Per exemple, un publica un llibre i diu, podria resumir-se el llibre? No? O un dona una conferència, ens podria resumir la conferència? O un dona un curs, ens podria resumir el curs? Clar, potser sí, i aleshores potser un s'adonaria que el resum és igual a l'altre, no? Que aleshores on es queda una mica defraudat. Si jo li resumeixo la conferència, que de fet encara no sé exactament el que diré perquè no la tinc escrita. Una conferència escrita és segurament molt millor que una conferència parlada, però al mateix temps és una cosa per adormir-se. No? La persona que ve amb un producte és una pàgina de l'altra. De manera que sé més o menys el que diré, però no estic encara segur exactament de tot. Jo l'invito cordialment a aquesta conferència, que no és una conferència, sinó que és un parlament, en veritat, i és una mica formal, és inaugural, no és universitària. I aleshores, potser podré, estic segur que vostè farà un resum molt millor del que jo la podria fer ara. El títol, Filosofia i pensament, està una mica relacionat amb la qüestió que abans se m'ha plantejat. És a dir, que no es tracta estrictament de filosofia, sinó d'una cosa més ampla que la filosofia, d'una cosa que la filosofia va sent cada dia més i que va ser al principi, però que ha deixat de ser durant uns quants anys, els anys en què la filosofia s'ha fet massa professional i s'ha convertit en una mena de disciplina estricta a la qual ningú s'interessava. Aleshores, em sembla que fins i tot vostè mateix podria fer la conferència, donat el títol, Filosofia i pensament. Pensi en filosofia i pensi en el que podria dir sota el títol pensament. De manera que no li contesto, però esclar, no li contesto perquè em sembla molt difícil a mi resumir una cosa que a més encara no s'ha fet, aquesta conferència o aquesta intervenció. Fixi's bé que no la critico, no? Sinó que poso de relleu una tendència molt comú entre els periodistes i potser és una cosa que vostès consideren tan normal que no els estranya, no? Preguntar a una persona quin és, podria resumir-se el seu llibre, perquè es compara una mica, per exemple, si se'l pregunta un polític, podria dir-nos quin és el seu programa? Això sí que ho entenc, no? Perquè això sí que ho entenc. En primer lloc, és relativament senzill de resumir el programa. Però, en canvi, un llibre, una conferència, un curs, em sembla una mica més complicat de resumir. O una obra de teatre, veritat que sí, una pel·lícula. A menys que un expliqui, diguem, l'argument. Però l'argument d'una pel·lícula o d'una novel·la o d'una conferència no és ni la novel·la, ni la conferència, ni res d'això.
Aquestes lliçons d'ètica aplicades del programa de la professora Coni Vigilé tracta, com ha dit el professor Cabas, temes candents, temes d'actualitat. En els altres convidats que vinguin a la carta, què es faran aquests tipus de temes?
Perdoni, digui'm la darrera pregunta. En aquesta, sí.
Si els altres professors que vinguin convidats a la càtedra també faran aquest tipus de conferències?
No, això és diferent. La professora Cone és la meva senyora. Ella és professora de filosofia i s'ha especialitzat en qüestions d'ètica aplicada. Hem publicat un llibre conjuntament, publicat a l'Aliança Editorial, amb aquest títol, Ètica aplicada, on es tracten, a la darrera edició, 8 temes, a la primera 7 temes, que eren l'abort, l'eutanàsia, la pornografia, la violència, etc. I a la segona edició, és a dir, a la segona reimpressió, n'hi ha hagut diverses, però a la segona edició s'hi ha afegit també el problema del mig ambient, no? Com quin és el problema del mig ambient. Bé, aleshores, ella té molt d'interès en estudiar aquests temes i jo i amb ella vam proposar la possibilitat de que vingués aquí. Esclar, ella farà les conferències en anglès, però hi haurà producció simultània. I aquests temes parlen per si mateixos, podríem dir, no? Perquè el primer tema, que serà el dilluns, és... ara jo he après això, no? Jo no ho sabia, jo creia que es deia una cosa així com maternitat substituta, però es veu que es diu d'una manera molt més directa i molt més vívida i millor, mares de lloguer. És a dir, el problema de si vostès el coneixen, no? Bé, són altres problemes semblants com a enginyeria genètica, no? És a dir, fins a quin punt és legítim o discutible o quina mena de problemes planteja les grans possibilitats que hi ha avui dia, per exemple, de treballar un cromosoma amb dos i afegir-lo amb un cromosoma d'una altra espècie, etc. I també tractarà la pena de mort, que s'ha discutit molt, aquí potser menys, però als Estats Units s'ha discutit molt Llavors, en altres països també s'ha discutit molt. I tractarà finalment, si mal no recordo,
la investigació en fetus.
Això, la investigació en fetus, que jo no sé si és molt tractada aquí, però en altres països, per exemple, Escandinàvia, s'ha tractat molt, etc. Sí. Són aquesta mena de temes, i vostès veuen que la major part dels temes tenen un caire biològic, no? És a dir, estan referits a éssers vivents, i no solament a éssers humans, sinó també a altres espècies, com per exemple l'enginyeria genètica. És evidentment una cosa que es refereix a totes les espècies biològiques i no solament a l'espècie humana. Volia dir això, no és necessàriament hi haurà, quan vingui una altra persona, aquestes conferències suplementàries. Això depèn de les circumstàncies del moment.
Es procurarà sempre que hi hagi alguna cosa de cara al públic, en el sentit que la càtedra no es convertís en un reducte estrictament universitari. Però quina forma prendrà això? Es veurà
no,
segons
clar,
les circumstàncies.
És clar, és millor tampoc establir les coses completament exactes.
No hi haurà una esquema rígida.
Una altra cosa que el professor Jerry Cabres no ha esmentat i que es refereix a la pregunta seva, la càtedra convida algunes persones, si volen assistir, generalment professors de filosofia, però no necessàriament, que vinguin durant aquests dies o una part dels dies, perquè la major part d'ells ensenyen i no poden venir tots els dies, i en aquestes persones que han vingut convidades per la càtedra, jo recordo que n'hi ha una de Salvador Giné, un sociòleg de la Universitat Central de Barcelona, Esperança Guissant, professora d'ètica, justament, a la Universitat de Santiago de Compostela, aquestes persones convidades se'ls demana també que donin una conferència, de manera que això és una activitat agregada a la càtedra.
Aquestes conferències, perdó, per acabar d'explicar, es faran a dalt a l'estudi general, diguem, en horari de dematí, per exemple, a les 12 del dematí del dia 8 o 10, així es diurà. Això procurarem donar-ho a conèixer, però sospitem que per l'horari i fins i tot per la temàtica són menys obertes, no perquè nosaltres no les obrim, sinó perquè la gent, el ciutadà normal, potser és gent menys atreta per conversar. Però també hi seran. És a dir, que procurarem que la persona convidada, per dir-ho així, arrossegui una colla d'altres activitats de reflexió i d'estudi. En aquest sentit, potser és una certa novetat aquesta càtedra, em sembla, perquè ofereix una colla d'uns plantejaments.
Jo no en sé de cap altra que tingui aquestes característiques. Potser n'hi ha una Albània, no ho sé, d'Albània només en conec, he vist la costa d'Albània des de l'Illa de Corfú, que és l'únic que conec d'Albània. Potser n'hi ha una a la Romania, no ho sé, però que jo sàpiga no n'hi ha cap altra a tot el món que tingui aquestes característiques tan originals.
És que
gairebé no ho sento.
Que la càtedra porti el seu nom,
sí.
O que accedi a la conferència inaugural, sinó que una altra sent com implicada en aquest projecte. Vull dir, si és així, si és aquesta impressió que em dóna, que és una implicació en el sentit que pugui anar prosperant i que es vagi aquí en aquesta càtedra i tal.
No sé, el fet que tinguem un nom és accidental, ja, podria tenir un altre nom. Hi ha altres persones que mereixerien ser anomenades.
Però no el tenen.
No, en fi. Però això és accidental. La càtedra es podria anomenar càtedra X, ja, i desenvolupar les mateixes activitats que fa. Van tenir la gentilesa de proposar el meu nom. Però l'important és el treball que es faci a la càtedra, no el nom que tingui la càtedra. Com un hospital, si un hospital es diu, amb tota la distància, l'Hospital Einstein, l'important és el treball que es fa a l'hospital, no el nom d'Einstein que es fa a l'hospital. Si és aquesta la pregunta que vostè em fa.
No, però jo em penso que ella implicava encara alguna altra cosa, que em sembla que jo parcialment la puc contestar i potser ell m'ho pot confirmar o desmentir, i és que certament el professor Ferreter no ha acceptat només passivament que es posi el seu nom, com es posa una làpida, sinó que hi ha participat amb gran interès en la programació de qui convidarem.
Sí, en aquest cas sí. Completament d'acord. És que, perdoni, però no havia... La meva orella no és prou fina, veritat.
I la seva veu tampoc.
En aquest cas, en aquests casos, l'únic que li diria és un gos, veritat? Els gossos tenen una orella molt fina, no? Els éssers humans han perdut el sentit de l'orella i han desenvolupat el de la vista.
Una altra cosa, que si parlava de que els convidats que vindran es disposaran a dir-me el seu propi pensament, és a dir, que hi haurà qüestió filosòfica...
No necessàriament. El que passa és que parlaran de temes que estan relacionats amb la persona que en aquell moment vingui convidada, però ells s'exposaran a altres temes sobre els quals ells mateixos han treballat. Jo no sé, per exemple, per donar-los un cas, la professora Guissant és especialista en ètica, li interessa molt gairebé exclusivament les qüestions ètiques, però inevitablement, doncs...
No, però penso que es referia als convidats principals de la càtedra.
Ah, als convidats principals.
O no? Sí, no?
No, és que em referia a un comentari que ha fet que a vegades, en les qüestions, diguem-ne, filosòfiques, els plantejaments filosòfics,
sí.
Diu que potser, no sé si per mi, potser que a vegades cauen en la repetició, i ara potser si creu que és més interessant per dir-ho així les aportacions que poden fer gent des d'altres disciplines, sí. El que poden ser els plantejaments, o les qüestions de ser filosòfiques.
Espera, deixi-me pensar en això. Vostè ha parlat de repetició. Es refereix a que la persona que sigui convidada repeteix coses sobre les quals a pensar, evidentment. No començarà a inventar i començarà a dir, mira, jo tot el que he fet fins ara no val res, ara començarem de nou. No? Segurament es referirà al que ha fet fins a aquell moment i ho posarà a discussió, perquè la càtedra aquesta no és solament un parlament, sinó que és un diàleg, i espero que ho sigui cada vegada més. Aleshores, en aquest cas, sí, en aquest cas li diria, sí, però vostès, faci el favor, o potser el professor Terri Cabres ho sent més, el que ha demanat.
No, em sembla, sí, si ho interpreto bé, perquè jo sordejo una mica, però si ho interpreto bé, sembla que ha indicat, lligant amb un pensament que vostè havia explicat abans, que fins a quin punt poden ser interessants les aportacions, diríem, de tema filosòfic que es faran des de posicions no filosòfiques.
A mi em semblen absolutament interessants.
No queda una mica per aquí, t'anava
una cosa? Inclús pel que s'ha d'escoltar, vostè parla que a vegades, des de la mateixa filosofia, es van repetint, diguem, els temes. En canvi, s'unirien...
Esclar, des de fora.
Sí.
Oh, sí. Més fresh, més...
Segur, sí, sí, sí. D'acord, sí.
I segurament que no només els temes es plantejaran més frescos i més nous, sinó fins i tot amb una complementarietat interessant, perquè sobre una mateixa qüestió, sobre cosmologia, jo què sé ara, hi pot haver reflexions filosòfiques, però segur que n'hi ha de físiques i n'hi ha d'altre tipus que són extraordinàriament importants, i no només tècniques, sinó de pensament, de concepció. El que jo volia dir també és que procurarem, abans de final d'any, de tenir ja programat el que ha de ser la participació d'aquesta càtedra per als propers tres cursos. Això, ell ho accentuava al començament, s'ha de fer bastant temps, perquè els convidats són gent enfeinada i són gent que realment tenen el temps ja molt planificat a anys vista, això és una mica com els cantants, diríem, els grans cantants, i aleshores ens convé de contractar-los i d'assegurar la seva presència amb temps. I també ens convé perquè podrem planificar millor la complementarietat de la participació. Si ara ho podem programar en 3 anys, sabrem que durant 3 anys tindran 6 convidats de posicions diferents, és a dir, des de la lingüística, des de la història, des de la filosofia, des de la física, el qual acabarà donant molt de cos a la càtedra. A més, aleshores, les sessions que facin aquestes persones seran publicades. De manera que hi haurà, estem en tramitació amb això, però sembla que ja gairebé es pot assegurar que hi haurà una col·lecció de textos que serà de la càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani, amb els textos d'aquestes lliçons i segurament incorporats als textos del diàleg,
sí, seria bo.
De les discussions
i
dels debats que hi ha hagut.
Li donaria una mica més de vida, no?
El senyor de que el curs que vostè dirigirà es diu Sistema Obert.
Sí, un sistema obert, un dels vols possibles, sí.
I si hi ha un sistema obert que suposa que n'hi ha un de tancat, no?
Oh, n'hi ha molts de tancats,
també. Molts de tancats.
Molts de tancats i alguns d'oberts. N'hi ha més de tancats que d'oberts. Sí.
Per dir-ho d'obert així, a
Barcelona... Vol dir si el títol és polèmic?
No, 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 aspira a indicar que és una cosa, menys en l'intenció, organitzada, lògicament estructurada, però això no vol dir que sigui dogmàtica. Ara hi ha sistemes oberts que són oberts només perquè són una mica caòtics, veritat? És clar, tot sistema, tota organització caòtica és oberta, però aquesta aspira a ser una mica ben organitzada, i en aquest sentit les coses ben organitzades tendeixen a tancar-se, però aquí consisteix justament l'esforç, que sigui ben organitzat i al mateix temps que sigui obert, que es pugui modificar per dintre i per fora.
Justament la possibilitat de tenir 15 dies seguits a un professor aquí, una persona que pot desenvolupar d'una manera una mica, tots ells, sistemàtica. El seu pensament ens sembla que és un dels grans avantatges.
Naturalment, jo comprenc que el terme sistema avui té importància, el terme sistema no en filosofia sinó en altres disciplines. Sobretot no sistema, sinó el que anomenen la propietat sistèmica. Però el terme sistema en filosofia és una mica, està una mica desacreditat, però això és degut a que se l'havia posat del terme. I li diré un exemple, una anècdota. Hi havia un professor fa molts anys, això no ho sé jo directament si no m'havien explicat, un professor de filosofia o de psicologia, que era el mateix, a Madrid. Em sembla que era començaments de segle. I aquest senyor es dirigia als alumnes i els deia: hagan sistemes, si no les sale bien uno, hagan otro. Aleshores, naturalment, això desacredita la idea de sistema. No recordo el nom, però cosa de psicologia, si veiés el nom, el reconeixeria. A més, no sé si és veritat, tampoc.
Però si no n'és vero, sí, l'hem trobat. Sí.
No sé, mi sembla que...
Si no hi ha cap altra qüestió, aleshores, com que ara hi haurà la sessió, potser voldria més fins i tot que tinguéssim un moment de pausa, que puguem saludar també les autoritats que ens vindran.
Moltes gràcies.
Fins ara, i vaja, el professor Ferreter, estic segur que interpreto absolutament el seu desig, està absolutament obert i disponible els 15 dies aquests que serà a Girona, per qualsevol cosa que hi pogués haver. Directament en ell o a través meu, molt bé. Moltes gràcies. Aquests programes, perquè no sé si tots en teniu, aquests programes, no sé si el Mercè us n'ha enviat. Algun?